Radio Astel.
No és el que sembla.
Vinga, va, doncs encetem aquesta secció de conflictologia, de mediació, i ho fem, com sempre, acompanyats de dos experts com Marta Méndez. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic Xavi Pastor. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui ens voleu parlar de conflictes a la família. Segurament amb ofertes que no podrem rechazar, que deia aquell. Marta, com ho comencem, això?
Doncs nosaltres pensàvem, les herències són un regal enverinat, o ho poden ser. No sé si has vist la sèrie Succession.
Sí, tant.
Ui. Et va agradar?
Sí. És una sèrie que em posa molt nerviós.
A mi també.
Perquè em posa molt nerviós, però sí. Sí, m'agrada molt.
A mi també. A mi també em posa nerviosa,
és estrany.
Et manté en tensió.
Exacte.
A més, el tema de capçalera a mi també m'encanta, no?, quan comença el capítol. Mm-hmm. I, bueno, per qui no l'hagi vist, tracta de la successió d'una empresa familiar amb la particularitat, una, que són bilionaris.
Sí, exacte.
I l'altra, que el pare i fundador de l'empresa encara és viu. Mm-hmm. Amb la qual encara és més estrany. L'última temporada a mi no em va agradar tant, però bueno, ja va a gustos, això. Xavier, les herències poden ser un regal enverinat? Què en penses?
Bueno, és que clar, si ho mirem, fixa't, tot això ho hem de situar en l'àmbit de la família, en el context de la família, on t'ha tocat néixer, més d'un cop ho hem dit, no pots escollir. I amb persones que passes hores i hores i que ells saben moltes coses de tu. Són gent amb que compartim el més íntim i el que molt poques coses saben de tu, de draps nets i draps bruts. I també són les persones que millor et coneixen i amb les que no pots amagar-te, és a dir, que no pots fingir que ets d'una altra manera. Per tant, això ja et lliga bastant de mans i peus a l'hora de poder negociar o poder tractar qualsevol qüestió. Precisament, amb l'estudi que vam fer sobre el grau de coneixement de la mediació a Catalunya, li preguntàvem a la gent, els catalans i les catalanes, si els conflictes familiars són uns conflictes habituals, els conflictes de família. Quan parlem de conflictes de família, no estem parlant només de conflictes de parella, estem parlant de conflictes...
Val, Marta, mira, de seguida escoltem el Xavier, que no el sentíem molt bé, i de seguida tornem a connectar amb ell, però el Xavier ens parlava de... clar, la família ens coneixem molt tots, i per tant hi ha draps bruts.
I tant.
I els solem treure en els conflictes, sí o no?
Quan esclaten, en el seu punt més àlgid, allà surt de tot, surt verí per la boca.
No? Això per què ho fem? Perquè tenim la visió del conflicte des de bon principi, de que el volem guanyar, no?
De que el volem guanyar...
Intueixo, no ho sé.
Sí, no, i a més, en els casos de família, clar, es barregen moltes emocions. Uh-huh. I moltes vegades et sents traït. No entens com la persona que estimes, sigui el teu germà, el teu pare, la teva parella, que sigui, pot estar dient allò, o uh-huh. o per què ha fet allò, o per què diu això de tu, no? Uh-huh. Si et coneix i ho sap tot de tu, no? I aleshores es barreja el dolor i el sentiment de traïció, no? O d'incomprensió, també. Uh-huh. No?
Mira, ara sí que escoltem Succession, Que és l'entrada de Succession, que és una passada. Mira, ja el tenim. Xavier!
Què?
Ara, que no t'escoltàvem bé.
Vale, estupendo. No, deia que precisament els conflictes de família són el principal conflicte que diuen els catalans tenir. És a dir, imagina't, no?, com és el tema de la família, el que dèiem ara, no?, de lo més íntim i tal. Abans que el de la feina o abans que el de la parella, que és el que deia, un conflicte familiar és molt més que un conflicte de parella, no? És la relació amb els pares, amb els germans, cuidar persones de la família, l'organització de les vacances, que un dia en parlarem, perquè dona per una secció tot sencera, no? Filles, la família política. Precisament el 43% dels catalans i de catalanes diuen que el conflicte més habitual és el dels conflictes de la família, i en canvi, si parlem de mediació, la gent aquí no la veu clara, i nosaltres creiem que és més una qüestió de que els conflictes queden en el terreny de la intimitat i que no acaba de ser bonic, no acaba de ser prestigiós, perquè darrere hi ha un cognom. És a dir, quan parlem de família estem parlant d'un cognom, doncs, i tampoc dona estatus, i tenir conflictes i que la gent ho sàpiga, que la teva família en té, doncs no acaba de ser, diguéssim, allò el més favorable, no? I ara, ara que parlàvem d'aquests dies que estem en campanya electoral, precisament apareix la família, no? La família i la parella, diguéssim, són elements que apareixen. Fixa't que amb el tema del Pedro Sánchez, que hem estat tota una setmana ja esperant i pendents del que feia, i hi havia la família al darrere, no? Fixa't fins a quin punt el tema de la família és important i té un paper capdalt en tots nosaltres.
Xavier, t'agafo la paraula perquè ara em deies, clar, la família, i parlàvem també amb la Marta, s'espolsen molt els drets bruts, és a dir, passem moltes hores amb la família, ens coneixem a tots bé, i per tant, sabem on anar a fer mal. En canvi, no agafem la visió positiva, no sé per què ho fem, això, eh? Igual és un tracte bastant més psicològic, però segur que vosaltres en teniu una opinió al respecte i jo crec que val molt la pena escoltar-la. En canvi, no agafem el vessant positiu, que és dir, val, jo conec molt a tota aquesta gent, per tant, en comptes de ser-me més fàcil atacar, també em serà més fàcil resoldre el conflicte.
Sí, és que hauria de ser així. El que passa que també hi ha un seguit d'interessos. Fixa't, ho explica d'altra manera, no? L'altre dia deia, mirava estudis, no? I respecte al tema del temps que passem en la nostra vida i amb qui el passem, hi ha un estudi molt interessant que sobre amb qui compartim el nostre temps durant la vida, de l'American Time Use Survey del 2009-2019, que diu que precisament nosaltres passem els primers anys de la nostra vida junts amb la família. És a dir, que resulta que fins als 25 anys passem el nostre temps amb la família. És a dir, vivim el dia a dia amb la nostra família i, evidentment, que surten conflictes, però aquesta vivència, aquest roce, no? Aquest cada dia estar amb ells, fa que, quan hi ha un conflicte, necessàriament l'hem de resoldre. És a dir, quanta menys relació tenim amb una persona, més fàcil també és que quan el volem resoldre, el resolguem d'una forma una mica més dura, una mica més bèstia, no? I precisament el que ens diu aquest estudi és que a poc a poc anem perdent aquesta relació amb la família i la família es torna igual que qualsevol company de feina o que qualsevol amic. Amb la qual cosa, aquesta manca de relació també provoca que els nostres interessos vagin cada cop, diguéssim, separant-se. I que quan hi ha, com avui, un problema d'herència, perquè es mor el pare o es mor la mare i ens deixa una herència, allà hi hagin lluites, perquè estem tractant com si fossin una persona, diguéssim, com si fos el nostre company de feina o com si fos el nostre amic. I, per tant, allà anem a totes, no?
El que passa que estic d'acord amb tu, Xavier, però amb algun matís. És a dir, és cert que amb les persones que no tenim tanta relació es pot resoldre el conflicte d'una forma més dura, no?, que deies. Jo crec que és més dura quan és algú que estimes, perquè ens és més difícil tenir el cap fred. I aleshores, nosaltres ho sabem, no?, amb una mediació, precisament el mediador ajuda a resoldre aquell conflicte gestionant no només el diàleg, sinó les emocions de les persones que estan a la taula.
Que és aquí,
no?,
sobretot, on deu començar a escalar el conflicte, no?, amb l'emoció.
Clar, quan hi ha sentiments i emocions i són molt fortes, jo utilitzo una expressió que és com que s'emborratxa el cap, no? O sigui, estàs posseït, no?, per un dolor molt profund. I aleshores aquí no tenim el cap clar, no tenim la capacitat de dir, a veure, anem a racionalitzar. Anem a veure realment, a veure, és aquest familiar, té aquestes coses bones també, i no anem a fer-nos mal, no? No, o sigui, jo crec que també hi ha aquest component, de que les emocions ens enverinen el cap, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Marta, primer de tot li feies una pregunta a en Xavier que em resultava molt interessant, que era si les herències són un regal enverinat. Deixa'm desmuntar una mica la pregunta i us pregunto. Podríem estar d'acord en que les herències, i de moment ho deixem aquí, són un regal?
Per mi sí. Per mi sí. De fet, quan hi ha fills o filles o és igual, algun familiar que dona per fet que aquella persona quan mori li deixarà els seus béns, o que té el deure de deixar-los, uh-huh. o que quan són grans, no, a vegades veiem la cura de la gent gran, no? I a vegades hi ha més preocupació de que no es gasti el que hi ha que de la cura. Hi ha moltes mediacions en aquest nivell de cura de gent gran, o sigui, de pactar, uh-huh. a veure com es cuida. No? Jo crec que és un regal, perquè al final són uns diners, molts o pocs, és igual, perquè jo he viscut com a advocada, he tingut que negociar entre germans on l'herència no era molt gran. Però és que no era molt gran vol dir que estem parlant de que hi havia molt pocs diners. Però és igual.
És igual, eh?
És igual. O sigui,
és bèstia, això.
Sí. Per això, que no ho associem. Llavors, per mi sí que és un regal per això, no? Perquè al final aquella persona s'ha guanyat aquells diners, o els ha rebut, potser també, no ho sé. Uh-huh. Però en aquell moment són seus. Per tant, pot fer amb ells el que vulgui. No? Aleshores, jo crec que d'entrada hauríem de ser generosos amb els altres hereus, si és que n'hi ha, i amb la persona que ha deixat els béns, perquè ho ha fet perquè ha volgut. No? Per tant, amb honor al seu nom, no? Estaria bé no arribar a segons quins extrems en el conflicte, no? Perquè al final són diners que no tenim, uh-huh. no? I que ens cauen del cel, no és així. No sé què pensa Xavier.
Xavi.
No, jo et deia, deies el però, jo crec que tot depèn de les famílies, no? És a dir, quan deies el tema emocional i deia amb qui gastem o amb qui passem el temps de la nostra vida, jo crec que segurament, si ho mirem d'un punt de vista fred, ens adonarem que la gent que forma part de les famílies es mantenen unides en funció de les persones que hi ha al capdavant, diguéssim, els avis o els pares, i per tant depèn del model de la família. No? Evidentment, per exemple, la mobilitat laboral provoca que hi hagi una diàspora familiar i per tant que la gent es vegi molt menys i que passi molt menys temps en les famílies, amb la qual cosa, al final, quan arriba el gran moment, moltes vegades aquelles famílies són autèntics desconeguts. És a dir, tenen records mutus, però són autèntics desconeguts. I clar, davant d'un desconegut, escolta, i ara afegeixo la part de la pregunta que ens deia el Joan, no? El que hi ha és un cognom, és a dir, per tant, torno a insistir, depèn de les famílies. És a dir, tu li dones valor a la família, li dones valor a uns cognoms, de mare, de pare, però un cognom, no? I que el tema d'una herència és com alguna cosa que ha de quedar, no? Que ha de continuar i evidentment que hi ha persones, que són els fills o les filles, que creuen que li toquen per fet de ser fill o filla, més enllà del que hagin pogut fer. No? I quan deia allò de la família, depèn de les famílies, té molt a veure també amb el que tu acabes de dir, Marta, la generositat, que jo ho traduiria amb amor. No? Mm. L'amor de les famílies, allò que diu el Roce es el cariño, que deia la meva iaia, és el fet de contínuament estar pensant en l'altre, no? En com es troba l'altre, les trucades entre els germans, les trucades amb la gent gran. Precisament en aquest estudi el que te n'adones és que cada cop que les persones es fan grans, cada cop passen més temps soles, no? I per tant, aquest sentiment de sentir-se sol també implica que hi hagi després, no? El que tu comentaves o vols comentar avui, que és que les herències poden generar conflictes. Perquè algú que es pensa que li toquen aquells diners o li toca aquella casa i resulta que aquella persona que ho ha treballat decideix que no li toca, que li toca un o li toca l'altre per qüestions, sí, emocionals o qüestions bàsicament de perdurabilitat del cognom i de les propietats. Vull dir que això genera autèntics desbalsos, no?
A més, hi ha un altre element que afegim, i que corrobora un estudi sociològic sobre les herències impulsat per la Fundació BBVA, ¿vale? Que revela que les herències continuen sent un tabú, ¿vale? Que només el 4% dels enquestats reconeixen que n'han parlat amb els fills.
Imagina.
Per una altra banda, una altra conclusió és que gairebé un 90% estan a favor de deixar la seva herència als seus fills sense distinció entre els fills i les filles, i, a més, sense tenir en compte si tenen o no una bona relació. Això lligant-ho amb això que estàs dient, Xavier. Ara, una quarta part, gairebé un 25, espera contraprestacions dels seus hereus. Correcte. En el sentit de que esperen que els cuidin o i els visitin, no?
O que els truquin, Marta.
O que els truquin, sí, sí, sí.
Parells, no?
Sí, però, sí, a mi em va sobtar aquest 4% que no han parlat amb els fills, no? Perquè al final jo crec que és una cosa que és bona parlar-la i deixar-la clar, deixar-ho clar abans de morir, no? De fet, jo no sé si és part de formació professional, però jo tant amb els meus pares com jo amb els meus fills ho hem parlat, no? I no perquè ens tingui que tocar, ni molt menys, sinó perquè és una cosa que al final depèn del causant, no? També que es doni una situació més o menys complexa, no?
És una conversa, jo crec que és una conversa que s'ha de tenir en vida.
Sí, sí, per això.
Com diu l'estudi, és un tabú. Fixa't bé que quan la gent planteja una mediació en un conflicte familiar, doncs et diuen que no la veuen, segurament perquè d'entrada el conflicte, diguéssim, el que dic, està mal vist, que el tinguis i que la gent ho sàpiga, que tens un conflicte a la família. Però, per exemple, això et deia que depèn de les famílies, és a dir, que si això es parla en vida i es dius, miri, escolteu, no us deixarem res, perquè hem decidit que volem gastar-ho tot. O, en canvi, us ho volem deixar tot i ho farem a parts iguals. O, escolta, ho farem d'una forma proporcional, perquè hi ha uns que s'han fet càrrec de l'empresa i l'altre no. Però s'ha de parlar en vida. I ahí ve la dificultat de parlar-lo en vida. Perquè d'aquí es pot derivar un conflicte que ningú vol tenir, vol evitar, però s'han de parlar. És a dir, s'ha de posar les cartes al damunt de la taula. I segurament aquest és el tràngol que ningú vol fer i que, bueno, pensa, bueno, si no diem res, doncs ja s'ho trobaran. Però ve d'aquí el gran problema, la diàspora, el trencament de les famílies. Ja s'ho trobaran, no? Perquè si aquesta família no ha tingut mai, no ha generat mai uns principis de generositat, d'ajuda mútua i no s'ha dotat d'uns mecanismes de diàleg on les persones poden opinar i poden arribar a acords, allò ja et dic jo que serà, bueno, serà un drama, no? El dia que s'obri el sobre i estigui com es reparteix la situació.
Precisament, Xavier, Marta, tinc un dubte, encara que pugui sonar a banalització, però ja va bé que soni a banalització, per esclarir-ho tot plegat que és. Jo crec que perquè un conflicte no es cali o per evitar evitar, mira, volia dir aquesta paraula, per no enfadar-nos entre família, el millor, suposo, és no entrar en el conflicte, per tant, evitar de totes maneres el conflicte. Però no sé si a l'hora d'evitar, i vull usar aquesta paraula recurrentment per posar-hi èmfasi, no sé si a l'hora d'evitar el que estem fent és el que en diuen en castellà escurriendo el bulto. Per tant, el conflicte hi és,
correcte,
però no l'estic abordant.
Estàs postergant.
Exacte.
Sí. Sí, quan ja no hi ets. Això sí que és... Això és una mica, disculpeu, una mica traïdoria. És a dir, escolta, el que decideixis, comenta-ho en vida, no? Insistia en aquests principis bàsics que tu dius evitar, jo diria, de prevenció o provenció. És a dir, si al final volem que aquest conflicte tingui unes conseqüències al mínim negatives possibles, el que cal és prendre la decisió en funció de com s'ha mogut i actuat la família. Si la família actua amb una clau d'amor, amb una clau de generositat, com deia la Marta, amb una clau d'ajuda mútua, on tothom, deies, s'estima, on tothom pensa en l'altre, serà molt fàcil seure's en una taula i dir, escolteu, mira, he pres aquesta decisió, però estic disposat a modificar-la en funció del que decidiu vosaltres, fills meus, perquè això serà vostre. Sí. Si, en canvi, la família es mou amb altres claus, no? Amb les claus, bàsicament, d'interès personal, de que cadascú se n'ha de sortir la vida com pugui, que això m'invita a lluitar, doncs clar, quan ens sentem a la taula, només se sentaran els fills, perquè segurament aquella decisió s'haurà pres quan el pare o la mare, l'avi o l'àvia, haurà mort. I aleshores, ja segurament, sota aquests principis, ja es veu de seguida que tindrem un conflicte on la mateixa família no té recursos per poder-lo abordar d'una forma satisfactòria. Hi haurà algú que se sentirà perdedor i algú que se sentirà guanyador. I això sí que és un autèntic drama familiar.
Sí. A l'evitar no és bo, que deia Joan, eh? O sigui, evitar no és la via. Si tenim el conflicte, l'hem d'abordar i l'hem de resoldre. Vale? El que passa que a nivell d'herències, ara després parlarem, quan sorgeix el conflicte, què podem fer per solucionar-ho de la millor manera, però hi ha una eina que és molt potent que... pot ajudar a prevenir el conflicte,
val,
no? I és el testament.
Sí.
I en el testament, el testador, la persona que fa aquest testament, a part de dir qui són els seus hereus, pot establir criteris. Per exemple, que un dels conflictes que es donen de forma més habitual és ho deixo tot per parts iguals entre els meus fills i les meves filles, d'acord? Llavors, després ve qui es queda què, quins valors té cada cosa.
Boníssim.
Aleshores, en el testament es pot determinar quines coses es deixa cada un o quins són els criteris que hauran de seguir per la valoració d'aquests béns. Per exemple, doncs hauran d'agafar el preu metre quadrat que la plataforma X, per no fer publicitat, en aquell moment estableixi per aquell barri o per aquella població. O es farà una pericial, no? O sigui, pot establir una sèrie de criteris. I jo crec que també, i des d'aquí com a mediadora, doncs, ja que tenim aquesta plataforma, ho vull dir, jo crec que també es podria establir en el testament que en el cas que hi hagi desacord, o sigui, que tot i posant els criteris perquè els meus fills i les meves filles no es barallin i no sigui una font de divisió, a més dels criteris, doncs, a més, si resulta que els criteris no són suficients, doncs, establim que els hereus hauran d'anar a una mediació com una condició. És a dir, si hi ha un conflicte, heu d'anar a una mediació i aquest acord de mediació serà el que s'acceptarà, doncs, de cara a tancar l'herència, no? I a que cada un doncs tingui la part que li...
Feu-ho molt palès, Marta, perquè ara ens ho dius tu, també ens ho explicava en Xavier, existeixen mesures de mediació i mediadors especialitzats en aquest tipus de conflictes. Sí. Això existeix, però no s'usa.
S'usa poc.
Poc.
Sí.
Perquè no es... Xavi, tu que ets molt clar amb aquestes coses, perquè no es coneix o perquè, t'ho dic molt llano, o perquè no dona la gana?
No, jo crec que no, perquè no es coneix. No, és a dir, primer hi ha un tema de desconeixement, que a més ens va molt bé poder parlar-ne aquí amb la ràdio, amb l'oportunitat que tenim del programa. Primer, perquè no es coneix. Dos, perquè el que deia la Marta, perquè si això passa un cop ja s'ha produït el conflicte, doncs ràpidament aquestes famílies el que fan, en lloc de buscar l'acord, busquen intentar arribar... vull dir, quan dic un acord profitós per tots, un acord satisfactori per tots, busquen el màxim benefici de cadascun d'ells perquè ja s'ho han trobat. I això implica doncs caure amb uns professionals que t'ajuden a tu, només a tu, a la teva part, a aconseguir el màxim possible. I ahí es trenca tota la part, hi ha tot un tram emocional que se n'aprofita per convertir-se en una guerra. I, en canvi, jo penso que també hi ha un element important, que és que els conflictes entre família, com que hi ha un cognom al darrere, s'han de treballar d'una forma molt íntima, molt confidencial. Aquí la mediació pot ajudar molt, precisament, no? Si alguna cosa té la mediació és que és confidencial, és íntima, busca l'acostament de l'altre. Jo crec que és un problema de desconeixement i segurament també és un problema de que durant molts i molts anys els professionals que s'han encarregat d'això, doncs, ja han fet aquest paper conciliador d'alguna manera, però no segurament amb unes claus de professionalitat o sota els paràmetres d'un professional. La Marta et deia, jo, mira, quan m'he trobat, ho he fet servir. Doncs és un bon moment. És possible que s'estigui fent servir i que potser no ho coneixem. Que no sabem que s'estigui fent servir i s'està fent servir. No hi ha dades, potser, no?
Marta, estem una mica fora de temps, però sí que et demanaré que em facis un petit decàleg, uns punts bàsics, per si ens trobem amb un conflicte d'aquestes característiques, com ho abordem?
Doncs, bueno, jo voldria insistir primer amb la prevenció, perquè hi ha també ignorància de què passa si no deixo testament. Doncs que deixes un marrón del copón. Vale? O sigui, per tant, el primer que aconsellaria és fer un testament. Segon, que el testament sigui molt clar, que es determinin criteris de com fer, si hi ha béns immobles, com fer aquestes valoracions i també doncs, preveure inclús la mediació. Si tot i així, quan el causant mora, doncs, entre els familiars que són hereus, doncs, esdevenen conflictes, el que han de fer és intentar arribar a un acord perquè si van a un jutjat, que és l'alternativa, no tindran una solució al problema. Vale? Per tant...
La justícia sempre ha de ser l'últim pas?
Sí. l'última ràtio, que diem amb dret. O sigui, però a més claríssimament que els propis jutges ho diuen, eh? O sigui, no és que ho diguem els mediadors o els advocats, sinó que ho diuen els propis jutges, no? Aleshores, el que han de fer és, evidentment, s'han d'assessorar jurídicament. Això està clar, perquè hem d'estar assessorats per saber on estem, què ha passat, què es pot fer, però en paral·lel, el que jo recomano és iniciar una mediació. I aquests advocats et poden assessorar igual, t'han d'assessorar. Però si tu vas a un professional que és imparcial, perquè el teu advocat t'assessora a tu i mira només pels teus interessos, i és el que ha de fer, és que és la seva obligació. No pot mirar pels interessos del teu germà o la teva germana. Vale? Però, en canvi, un mediador el que farà és, tenint en compte els interessos de tothom, ajudar que es pugui arribar a un acord on estiguin complementats tots aquests interessos. Llavors, això només ho pot fer algú que sigui imparcial. I aquest professional imparcial és el mediador.
Exacte. Marta Méndez, Xavi Pastor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
De nou per acompanyar-nos i exposar-nos tot aquest tema. Us esperem el proper dilluns, eh?
Sí.
Malgrat sigui electoral. Ui.
Succession total, eh?
Que farem algo, Pastor?
Podem, no?
Jo crec que sí, eh? Que haurem de començar a parlar de pactes postelectorals i com s'aborda tot això, eh?
I de declaracions, també, si vols.
Ui, sisplau. És la nit que tothom ha guanyat, ja ho saps, això.
Exacte.
Pastor Méndez, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.